de març, en què es debatran diferents propostes de resolució dels partits, entre elles la de restituir Carles Puigdemont, tal i com vol en la seva presentació avui en solitari Junts per Catalunya. No es procedirà, això sí, a cap investidura. Serà el primer ple, en qualsevol cas, des que es va constituir l'actual cambra. D'altra banda, el suport a la independència ha caigut fins al 40,8%, segons l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió. Aquest és el primer sondeig des del 2012 en què la majoria dels enquestats prefereixen que Catalunya continuï sent comunitat autònoma. Segons el CEO, unes eleccions avui seguirien donant la victòria a Ciutadans, que empataria a 35 escons amb Esquerra, mentre que Junts per Catalunya baixaria a la tercera posició i obtindria entre 29 i 31 diputats. La jutge Carmen Lamela ha deixat Josep Lluís Trapero en llibertat i sense fiança després d'haver escoltat les declaracions de qui va ser major dels Mossos. D'aquesta manera, la magistrada de l'Audiència Nacional ha desestimat la petició de la Fiscalia, que demanava presó eludible amb 50.000 euros. I aquest matí, recordem, un centenar de persones han bloquejat els accessos al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a Barcelona. Els manifestants, que són membres del Comitè de Defensa de la República, s'han encadenat a les portes i els Mossos han hagut de tallar les cadenes que havien fet servir. Els agents han detingut 14 manifestants. I es continua buscant un noi de 13 anys, desaparegut des de dilluns. Es diu Antoni, va ser vist per última vegada al barri d'Horta de Barcelona. És de complexitat prima, fa 1,70 m d'alçada i duia jersei blau, fosc i pantalons de xandall. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. D'aquí a uns moments, el mirador de l'actualitat. Abans, el pensament del dia amb Carme Borbonès, expresidenta de Càritas Catalunya. Després, de seguida, el col·loqui.
En aquest temps de Quaresma, els actes organitzats amb motiu d'aquest cicle religiós, les celebracions litúrgiques i altres activitats es converteixen en espais de temps privilegiats que ens permeten mirar al fons de la nostra ànima. I a poc anem descobrint una realitat plena de reptes i d'esperances. Revisem els nostres sentiments, la nostra capacitat de seguir avançant, sempre amb la voluntat de seguir fent camí. Un camí a la recerca de la unió amb Déu, sentint el seu amor. I al sentir l'amor de Déu, ens engresquem i sortim de nosaltres mateixos per compartir-lo amb els altres. I així ens anem fent germans de tots, en especial d'aquells en els que veiem trontollar la seva capacitat d'esperança. La nostra força ens ajudarà a transmetre amb joia l'aposta per l'aventura de la vida, una vida que sempre ha d'estar oberta als altres, una vida nostra que rebrà una forta embranzida amb l'arribada de la Pasqua, que és l'esclat on es manifesta amb tota la seva plenitud l'esperança.
Ràdio Estel.
Si vols arrencar el dia en primera i acabar-lo en cinquena, el teu circuit és la Fórmula Lesan. De dilluns a divendres a 9:45 del matí a Ràdio Estel amb l'Albert Lesan. Un magazín ple d'energia, entreteniment i bona ràdio per passar els matins amb un bon somriure. De dilluns a divendres a 9:45 del matí, la Fórmula Lesan a Ràdio Estel. Albània t'espera per descobrir-te tots els seus tresors. Del 3 al 9 d'abril, el Club Més Amics et proposa un viatge a la petita ciutat de Cruja, l'amfiteatre romà de Durres, el monestir d'Ardenica o el centre històric de Berat i el museu d'Onufri amb la seva col·lecció d'icones, entre d'altres. Del 3 al 9 d'abril, Albània amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93 339 53 96. 93 339 53 96.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Les 6 i 6 minuts, salutacions també del José Matoses avui a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i novament avui també del Sergi Mariner a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. En aquest segon divendres de Quaresma, divendres de la primera setmana d'aquest temps fort per als cristians, volem parlar de la República Democràtica del Congo i del Sudan del Sud, on es donen conflictes greus ara mateix. Són unes prioritats que el Papa Francesc fa seves en haver convocat, ara fa ja uns quants dies, una jornada especial de dejuni i pregària precisament per avui mateix. La República Democràtica del Congo és un país afectat per 20 anys de conflicte que té martiritzats milions de ciutadans. Ara el país viu una greu crisi humanitària, a més, especialment al nord de la zona del Kivu, on la població civil pateix les conseqüències dels enfrontaments amb violacions de drets humans, sobretot homicidis, desaparicions forçades, tortures, saquejos, violència sexual, treball forçós de menors d'edat i adults joves. Entre les parts en conflicte destaquen el que són l'M23 amb el suport de Ruanda, l'exèrcit congolès agrupat en les forces armades de la República Democràtica del Congo i altres grups de la regió. Tot això amb la qüestió sempre present dels recursos naturals i els poderosos interessos econòmics que provoquen les tensions ètniques, el tràfic d'armes, que està denunciant tant el mateix Sant Pare actualment, i la inoperància de la justícia. I el Sudan del Sud, d'altra banda, en aquests gairebé 5 anys de guerra, en un país jove que només en té 7 des que es va independitzar de la part del nord, la vida de 4 milions de nens s'ha convertit en una autèntica tragèdia, amb milers d'infants morts i ferits des que va esclatar la guerra el 2013. Ara un milió de nens pateixen desnutrició i gairebé 4 milions de persones han hagut de deixar les seves llars per la violència. Entre elles, 1.800.000 a l'interior del país i 2 milions i una mica més que estan de refugiats en països veïns. Milers de nens, a més, han estat reclutats en forces i grups armats, un fet especialment greu, també, amb centenars de violacions i agressions sexuals contra menors. Esperem que aquesta crida profètica del Papa als creients a pregar, però també a la comunitat internacional a actuar, tingui un efecte mínimament positiu, perquè pitjor la situació no pot ser. Avui tenim, doncs, sobre la taula un problema oblidat, un drama oblidat en dos països africans. Ens acompanyen per analitzar-lo, d'una banda, Salvador Aragonès, periodista, professor emèrit de la Universitat Internacional de Catalunya. Bona tarda.
Benvingut. Bona tarda.
També és amb nosaltres, igualment aquí a l'estudi de Ràdio Estel, Tica Font, directora de l'Institut Català Internacional per la Pau. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I saludem, ens acompanya uns minuts des de l'altra banda del fil telefònic, Miguel Ángel Prieto, que és membre de Justícia i Pau a Barcelona, i com que Tica Font també va ser a Justícia i Pau, em sembla que es coneixen. Senyor Prieto, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estem?
Sí, coneixem.
Sí, oi, es coneixen. Sí.
Fa uns quants anys.
Bé, no sé si vol començar vostè, per així no li robem massa minuts, senyor Miguel Ángel Prieto. Què passa a la República Democràtica del Congo, que potser és un país que ens sona una miqueta més pel que fa a la seva guerra, i al Sudan del Sud, que sembla més oblidat encara?
Doncs, bueno, els dos pateixen conflictes armats. El cas de la República Democràtica del Congo, un conflicte que sobretot es concentra a l'est de la República, a l'est del país, al Kivu Nord i Kivu Sud, tot i que també s'han estès darrerament situacions d'inestabilitat. El que és més, diguéssim, el que emmarca aquest conflicte i el moment actual que viu la República Democràtica del Congo és també un impàs polític important, perquè el país des de fa més d'un any espera la celebració d'eleccions per escollir el president i el Parlament, i l'actual president Kabila doncs es resisteix a convocar les eleccions, a les quals ell no es pot presentar perquè la Constitució ho prohibeix. Uh-huh. Llavors hi ha una situació de mobilització important de la societat civil, també de l'Església. En concret, l'Església Catòlica ha participat en converses, en diàlegs de pau, per intentar arribar a un acord, per intentar uh-huh. establir un marc de transició política. I molt darrerament, a finals d'any i a principis d'aquest mateix any, diguéssim, ha acompanyat els fidels en algunes mobilitzacions, ha cridat precisament a recordar els compromisos que el propi govern havia marcat, s'havia acordat amb l'oposició, però que està incomplint reiteradament.
Mm-hmm. Doncs bé, més comentaris sobre la República del Congo, si volen, ja que comencem per aquí. Senyora Picafont, per exemple, és igual.
Per mi és... el drama humà és evident i és el que més em faria èmfasis, però jo volia destacar, diríem, la desgràcia de ser un país que té unes certes riqueses naturals i com la codícia de persones acaba provocant crisis humanitàries profundes. Perquè acaba sent un país on es qüestiona el repartiment de les riqueses. Qui té dret a agafar-se-les? Qui té dret a fer-se ric amb elles? Qui té dret a apropiar-se d'aquestes riqueses? I sempre apareixen persones amb armes, que utilitzen les armes per apropiar-se d'aquestes riqueses, generant crisis humanitàries molt grans. I aquí sí que és important també que aquestes riqueses, com que es generen de forma il·legal, moltes d'elles, necessiten la complicitat de països veïns, de les autoritats i dels grups armats per acabar netejant aquestes riqueses que surten del país perquè arribin cap als nostres països europeus. Per mi ha estat un gran encert que el papa esculli aquells dos països.
És una manera, com a mínim, de dir això existeix, donem-hi prioritat, pensem-hi en les emergències que no poden esperar gaire més.
Jo estic d'acord amb el que ha dit la Tina, però afegiria algunes coses, no? Com per exemple, aquest conflicte potser és el més gros que té avui l'humanitat, perquè hi ha...
El del Congo, concretament. Tots dos, vaja.
Els dos. Sí,
els dos.
Els dos els posem en una mateixa categoria dramàtica.
Veure, no tenen res que veure en si mateix.
No, esclar, són diferents.
Són diferents.
Són diferents, però, vull dir, pateixen les mateixes conseqüències.
Exactament.
La fam, el que
els nens soldat, podríem dir mil coses.
Els nens soldat, podríem dir mil coses, sí. Home, el Congo, per exemple, és un país molt ric, amb or,
el coltan
aquest
dels
mòbils
diria molt important, em sembla que és el segon o tercer productor mundial de coltan, i després doncs, té diamants també, té unes riques terres allà fabuloses, té una riquesa d'aigua increïble, i això doncs no està aprofitat, i després hi ha el Joseph Kabila, que és el cap d'estat, que des del 2001, des de fa 17 anys, que està allà com a cap del país, com a cap d'estat, que no se'n vol anar i no convoca eleccions. I el senyor diu, de moment no, perquè el país com que està dividit i com que està tensat i tal, doncs no convoco eleccions. Clar, llavors anem amb un conflicte permanent que es genera, diríem, es retrogenera en si mateix, perquè clar, aquest senyor no vol marxar, jo crec que això és una... I després no oblidem les grans potències mundials, també, començant per Europa i també Estats Units, que, naturalment, per les riqueses que hi hagi, doncs, ho volen explotar. I llavors, doncs, uns apoyen una guerrilla, els altres apoyen una altra guerrilla, perquè hi ha diverses guerrilles, no és una cosa, no és un front, són diverses guerrilles que lluiten entre si. I llavors, per exemple, el Sudan... És un país on hi ha alrededor de 600 llengües que es parlen allà. Són 9 milions d'habitants, aquest país. Hi ha 600 llengües Con la qual vol dir que el país està molt dividit en tribus petites, que la seva banda tenen tots la seva guerrilla i el seu...
Aquesta cultura tribal tan acostumada a l'enfrontament...
Exacte. I llavors, doncs, n'hi ha manera de sortir-ne d'aquí, no? I això és realment... El que passa és que, per exemple, el cas de Sudan del Sud, doncs la majoria de la població és catòlica.
Uh-huh. Sí, i de fet una part de la independització va ser per calmar els ànims, no?, en una guerra anterior que hi havia.
Bueno, els cristians eren molt perseguits. Sudan era una república, diríem que tenia, Sudan del Sud tenia una forta autonomia. Uh-huh. Se li va treure l'autonomia i llavors es va armar la guerra, es va fer un referèndum. Si volien ser independents, i el 90% van dir que sí. 94-95% sí, van dir que sí.
Però en aquest cas jo destacaria que aquí el recurs en litigis és el petroli.
Uh-huh. Sí, sí, en aquest cas és el petroli.
El petroli, eh? Sí, sí. En el cas de Sudan.
El cas aquest és del petroli. Llavors, l'anomenada zona dels grans llacs és terrible, com... Perquè això ja va tenir una retrocena amb la guerra, amb el genocidi dels Hutus i els Tutsis.
Sí, de fa
que
més
tot
de
això van emigrar, i van gent que pobula per aquelles poblacions, per aquelles terres, que estan entre el llac Victòria, per entendre's geogràficament, i el llac de Tanganyika, no? Uh-huh. I que estan entre tres països, que són Uganda, Ruanda i Botswana, no? I allà, en aquell grup, és un problema gros, no?, sí. El que està passant.
Sí, perdoni, senyor Miquel Ángel Prieto, que ens està acompanyant en la distància física, però ens està seguint i ens està escoltant. Del Sudan del Sud, vostè què destacaria abans del que s'ha comentat ara?
Bueno, del Sudan del Sud jo crec que el fet també era que aquesta independència, diguéssim, que va ser acceptada pel nord, no?, pel govern central en aquell moment, malgrat això, òbviament s'havia establert amb unes bases febles, en el sentit de que no hi ha, després el que ha passat, no?, és que les pròpies grups ètnics, les pròpies forces socials, els grups socials que hi composen el país, efectivament no s'han posat d'acord, no? No s'han posat d'acord en la repartició dels recursos, no s'han posat d'acord en assumir el nou estat. De fet, al Sudan del Sud, com passa a molts països i a molts països africans que han estat recent, bueno, que van ser resultat de la seva independència, és relativament recent, als anys 60, l'estat esdevé, diguéssim, en si mateix un recurs, perquè és el canal a través del qual arriben ajudes, arriben contractes, arriben inversions. I, per tant, el control de l'Estat, el control de l'administració, dels llocs de poder en el govern, és en si mateix un objecte de lluita, perquè després serà la clau per arribar als inversors, per arribar a les ajudes internacionals. En aquest cas, doncs, el que ha passat és això, que en el moment en el que sí s'ha creat un estat, però ara ens hem de posar d'acord per aquí una mica com els diversos grups socials ens ho repartim per garantir una certa distribució de la riquesa, doncs ha esclatat el conflicte. A més, òbviament, hi ha interessos perquè països que tenen inversions i que tenen interès en explotar aquest país enormement ric també i poc explotat, doncs s'han posicionat en un sentit o en un altre. Uh-huh. Després, el curiós, una cosa important, jo crec que remarcar en el cas del Congo, i que pot passar una mica també en el cas del Sud Sudan, on hi ha una missió de Nacions Unides important, és que en el Congo estem parlant de que Nacions Unides té la missió de presència, amb presència militar més important del món, i que ja fa més de 20 anys que dura, i malgrat això, doncs veiem que el país no acaba d'en sortir-se la seva transició política, el seu procés, diguéssim, de consolidació democràtica i d'estabilitat no s'acaba d'en sortir, i inclús a l'est del Congo no s'acaba la guerra. Uh-huh. Llavors és una mica, és també un senyal de preocupació, perquè malgrat que hi ha recursos internacionals, hi ha atenció internacional, el tipus d'atenció, el tipus de resposta que està donant la comunitat internacional no acaba de funcionar.
Mira, jo diria que sí. Fins que el recurs natural surt, tampoc no hi ha massa problema en deixar-ho continuar. Perquè el negoci, mentre ens arribin el material que d'allà s'extreu, és igual de la manera que sigui, tampoc no hi ha massa interès en que aquest conflicte es resolgui i els busquen solucions. Abans el Miquel Àngel comentava que les forces de pacificació de la ONU ja parten molt temps, de les més antigues, però en canvi sovint es posa de manifest que a molt pocs quilòmetres d'on ells estan s'han produït unes violacions sexuals de dones molt elevades, amb moltes dones afectades, i ningú s'ha enterat. I dius, de què, no de què està, com està plantejada una missió i resulta que no s'enteren fins que ha passat no sé quants dies dels fets.
Això fa minvar molt la confiança
en la presència internacional.
Que hauria de ser per preservar
dient,
la pau.
Quin paper fan, que a vegades no s'enteren ni de lo que està passant.
Sí, perdoni, dic a Font, que ja acomiadem Miguel Ángel Prieto, no li volem robar més temps, però moltes gràcies per haver-nos atès. Potser la pregunta que ara faig a tothom i per a la qual li demano una resposta, encara que sigui de 15 segons, senyor Prieto, és si hi ha alguna esperança que aquesta convocatòria del Papa d'una jornada de pregària i de juny per aquests països serveixi d'alguna cosa operativament, em refereixo.
Home, jo crec que diguéssim que el Papa i que l'Església Catòlica darrerament ha mostrat, no? Bueno, ja ho ha fet des de fa molts anys, no? Sí. Però jo crec que ha estat capaç de mobilitzar voluntats polítiques que a vegades estaven allunyades o estaven mirant cap a un altre costat, i han estat capaços, com ha estat el cas de Cuba i Estats Units, arribar a processos que han tingut un resultat positiu. Jo crec que l'atenció que significa que el Papa convoqui aquesta jornada pot donar aquesta atenció. I una atenció, com dèiem abans, de la comunitat internacional per produir un resultat positiu, no? una autèntica pressió per al diàleg i per l'acord en el cas del Sudan del Sud i en el cas del Congo també. No simplement una teatralització d'unes converses, sinó que portin a un resultat efectiu. I jo crec que si darrere hi ha una figura tan reconeguda com el Papa, això sempre és important i sempre dona esperança.
Molt d'acord, eh?
Sí,
exacte. És veritat.
Tant de bo, ara ho seguim comentant en tot cas, però gràcies, Miquel Àngel Prieto, per haver-nos acompanyat uns minuts des de
Justícia
i Pau. Adéu-siau, bona tarda.
Salutacions, adéu.
Adéu. Seguim en conversa, passen 7 minuts d'un quart de 7, amb Tica Font, directora de l'Institut Català Internacional per la Pau, i amb el periodista Salvador Aragonès. Molt d'acord, perquè moltes vegades aquest Papa està sent profeta en moltes coses. Sí. Quan van a Lampedusa, no cal dir-ho. Quan...
No, però,
exacte, amb els rohingyas de
aquest
Myanmar.
Aquest papa ja des del principi va anar a les perifèries.
Efectivament.
Sí. Aquells que el món els ha ignorat, diríem, no? Sí. Aquí és una guerra tribal, es peguen entre ells, és Àfrica.
No hi ha res a fer.
No hi ha res a fer, deixem-ho córrer. No, el papa es posa al mig, no? I els rohingyas, abandonats de tot el món i tal, s'hi ha posat al mig, no? Jo crec que aquesta és una visió profètica d'aquest papa, que dius, bueno, està en aquells que més ho necessiten, no?
I amb un element, que, per exemple, a vegades ho diria, mira, és que en Sudan del Sud hi ha una majoria catòlica, però en el cas dels rohingyas, no? Estem parlant de budistes musulmans. Que ataquen a musulmans.
Sí.
I ell ho ha fet. Aquest caràcter humanitari universal...
Sí.
A mi em sembla molt significatiu el fet de posar sobre la taula, de cridar als mitjans de comunicació a fer-se ressò dels grans drames que tenim més importants al món,
Ens queden uns minuts, però abans d'afrontar aquesta recta final del programa d'avui, Sergi, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Quina pregunta tenim avui a radioestel.cat?
Doncs avui la pregunta que tenim al portal de radioestel.cat i que poden respondre els nostres oients és la següent. Quin coneixement tens dels conflictes al Congo i al Sudan del Sud? La primera de les respostes és que és gran, és urgent que el món s'impliqui per aturar-los. La segona de les opcions és que és molt parcial i em sembla molt bé la jornada convocada pel Papa. I la tercera de les opcions és que és mínim o nul, però que aquesta jornada és molt oportuna.
Gràcies, Sergi. Donarem el resultat després, perquè també és important veure, no és pas per delatar ningú, però el nivell de coneixement dels oients és una mica representatiu, no?, de quin pot ser el nivell de coneixement d'aquests conflictes.
És que diem oblidats... Jo diré sincerament, no es coneixen aquestes conflictes.
No es coneixen, no? Ja ho està avançant una mica.
La premsa no informa, pràcticament, perquè cau allà en un racó de món. En un racó de món no és que sigui un racó del món, sinó que, realment, doncs, arribar allà els periodistes i tal... La guerra de Síria que tenia implicades les dues grans potències, Rússia i Estats Units.
I altres. Rússia, però vaja, altres.
Doncs vull dir, això sí que és més, segueix més. Però en canvi allò, realment la gent de fuig, no? Dius, bueno, escolta, ja s'arreglaran, allò és el Congo, allò és tal, allò va de negres, no? I això no pot ser. Llavors, la crida del papa que ha fet és posar damunt de la taula la solidaritat internacional de totes aquestes persones que sofreixen, perquè tot això, tots aquests moviments de població, de les milions de persones que travessen fronteres i que se'n van a un altre país sense tenir res a la butxaca ni a la boca per menjar, això és molt greu, i fugen de la violència, fugen de la inseguretat, fugen de les violacions, fugen de tot això, és la gent que fuig, no?
Sí, sí.
I aquí nosaltres ens enterem quan els siris venen cap aquí, però clar, aquests no venen aquí.
Sí, volia aprofitar-ho per fer una petita denúncia per part de la Unió Europea al respecte de Sudan, en concret en el Sudan del Nord. Sabem que a Líbia no hi ha govern, hi ha dos governs, no hi ha estat. I, en canvi, des de les costes líbies surten vaixells en subsaharians que volen arribar cap a Europa. Doncs la Unió Europea, igual que està ajudant a un dels governs, a un, no té per què ser legítimament constituït, però a un dels governs, per evitar que les vaixells surten des d'aquelles costes que va aquí, també està donant suport econòmic als militars del Sudan perquè facin el control de frontera perquè de la gent de sota no arribi cap a Líbia. Jo en diria, en el drama que tenen allà, encara nosaltres jo crec que anem fomentant i donant suport als que són violadors dels drets humans com tal de protegir-nos a nosaltres. Si amb això evitem que uns quants n'arribin aquí, ens és igual.
Molt bé.
Donem econòmic.
Això ho ha dit avui precisament en una entrevista el vicepresident de Càritas Internacional, que es dedica, bueno, i que és el responsable del sector internacional de Càritas. No?
Sí, sí.
Aquí, a Europa,
les emergències, moltes
vegades. Pensem que parant que no vinguin cap aquí, doncs hem resolt el problema. No, no, és agravar el problema, no?
Exacte, efectivament. Sí, sí, és
agravar-lo i mantenim a dictadors en el poder mentre ens siguin útils.
Exacte.
I com que els polítics moltes vegades tenen com a bandera defensar els propis interessos dels seus ciutadans, doncs això sembla com que si els anés bé. Bé, molt complicada la situació, sens dubte, a la República Democràtica del Congo i al Sudan del Sud. Recordem que és avui durant tot el dia de manera oberta en les comunitats cristianes, en les parròquies. Sabem que algunes diòcesis ho han intensificat més, aquesta pregària per la pau i també jornada de dejuni per als qui vulguin fer-lo, referint-se a la República Democràtica del Congo i al Sudan del Sud. Ara sí, abans d'acabar, Sergi, novament, com va l'enquesta? Em sembla que l'opció que guanya no és precisament la primera, la del coneixement gran.
Doncs no, ja ho estàveu comentant una mica abans i us volia dir, però sí, la primera de les opcions, que és la que us havíem comentat, que és el coneixement és gran i és urgent que el món s'impliqui per aturar-los, és la que té menys avals, amb un 11%, La resposta guanyadora és l'última, amb un 67% dels vots, i que diu que el coneixement és mínim o nul, però que aquesta jornada és molt oportuna.
Sí, dos terços dels oients que esteu votant teniu un coneixement mínim o nul. Evidentment, us agraïm l'honestedat, però és que és la realitat.
És la realitat.
Ens passa a tots, eh? No és cap examen, això, a veure qui coneix més.
No. És que això, doncs, és gent que no té la informació perquè tampoc se li dona.
No ens arriba, exacte. Hi ha com un interès al món de que això no sigui prioritari.
Bueno, i fins i tot jo diria que no sé quanta gent sabria situar en un mapa. Més o menys, eh? No, sí, sí. Ja no dic exacte.
Home, jo he visitat el llac Victòria i el Tangarica.
Millor això dona...
Això queda a l'Àfrica central, a l'Àfrica...
Cap a la dreta, cap a l'Orient.
Cap a l'Orient.
Exacte, cap a l'Orient, a l'est.
Sí, doncs molt bé. L'Àfrica oriental, i bé, hi ha l'opció segona...
A sota d'Egipte,
per exemple.
Que comparteixen el Nil.
Sí, comparteixen el Nil, i després, Sudan del Sud, doncs, que és un gran productor de petroli, com que no té sortida al mar, utilitza Sudan del Nord, que és el seu enemic, diria, entre cometes, per traçar un oleoducte que vagi cap a Port Sudan, que està al Mar Roig, és? Al Mar Roig, i d'allà surt el petroli cap al món, no? Però allí té una sèrie de conflictes tremendos, perquè com passa, quin viatge s'ha de donar, que no sé què i que no sé quantos. Sempre és un lío, això.
Sí, sí. Dèiem que hi ha una segona opció amb el 22%, que és que els oients tenen un coneixement molt
correcte,
parcial.
Sí. Bé, el comentari que volia fer és que 9 de cada 10 dels que han comentat, doncs, bàsicament és això, que 9 de cada 10 és un coneixement mínim o nul o més aviat parcial, però que en tot cas només l'11% diu que té un coneixement gran.
Gràcies, Sergi, i gràcies també per aquestes setmanes de servei a Ràdio Estel.
A vosaltres, ha estat un plaer.
Bé, estem a punt d'arribar a 6:45. Potser l'esperança, en pocs segons no es pot definir, però l'esperança és que hi hagi una acció internacional per aturar això, però una acció eficaç, no? Ni posar bombes, ni una falsa, un fals bonisme, diguéssim, no?
A mi em semblaria important que, igual que Càritas ho està comentant, el Papa o així, poséssim molt l'èmfasi en la codícia. La codícia de certes persones i les conseqüències que això comporta.
Tant els poderosos dels països aquests,
sí, sí. Qui es
com
fa
la resta del món.
Qui es fa ric d'aquests drames?
Dels països d'aquests i dels d'aquí.
I dels d'aquí.
Per això, sí. Ens arribem als dos fronts de codícia, sí. Ho hem de deixar aquí. Gràcies, Salvador Aragonès i Tica Font.